Bon dia, Enric.
Obre, bon dia.
Què tal?
Molt bé, estupendo.
Sí? Bueno, perfecte, jo també.
Tot i que avui m'has agafat per sorpresa.
Oh,
que
ves,
normalment et dic jo...
Sempre ets tu qui saluda, jo també he de poder saludar en un moment o altre, no? Bé. Per primer.
Molt bé, per primer.
Per primer.
Per, pom, per primer.
El primer, la primera. Bueno, bon dia, amics de Cala Ràdio, bon dia, amics bé. I seguidors de Fila Zero. L'Enric està estupendo, jo també, perquè ja ve l'estiu i pot ser que arribin les vacances aviat. I anem a fer el programa de les pel·lícules que estrenaran aquesta nit.
Sí, senyora. Pensa que avui tenim 10 pel·lícules.
10. Per tant, hem d'anar una mica per feina perquè superem aquell nombre...
El nombre de 8, que és l'ideal.
Això mateix.
El 9, que és el...
I el 10, que anirem com una fletxa.
Va, vinga, doncs engeguem.
Engeguem. I comencem amb una pel·lícula que arriba d'Estats Units que es diu Sombres del Pasado.
Última hora en l'assassinato brutal del professor Joseph Wider.
¿De qué se trata?
Golpe con objeto romo en la cabeza.
Sombres del Pasado està dirigida i amb guió d'Adam Cooper. L'Adam Cooper és el director d'Assassin's Creed, d'Exodus i d'alguna pel·lícula de la nissaga Divergente. I la pel·lícula està basada en una novel·la d'A.O. Kiribati. Això ja explicaràs
tu
alguna cosa. En els actors principals tenim el paper principal pel Russell Crowe, que el tenim abonat últimament.
Sí, sí, sí.
Vale?
Jo per mi que ha contractat un lot de pel·lícules.
Això, sí, li hem dit.
Li hem fet un contracte i mira, ens fas 25 pel·lícules.
Això mateix. Som-hi. Sí, perquè cap d'elles acaba així ressaltant sobre les altres.
No.
Són així una mica mediocres. El vam veure la setmana anterior, no l'altra, amb Exorcista del Papa, perquè havien fet l'exorcisme de Georgetown i havia sigut un èxit, llavors van recuperar la primera. En fi, que ara el tenim aquí. L'acompanya la Karen Gillian, de Guardianes de la Galàxia, Jumanji o de Los Vengadores, i el Martin Sokas, de El Senyor de los Anillos o de la sèrie de Qualitat. Per tant, bueno, una novel·la, una pel·lícula una mica menor. De fet, la crítica diu tedi. Tedi, avorriment.
Ah, sí? Tedi?
Tedi. Diu, el thriller de combustió lenta que en el públic el deixarà d'importar-li el thriller d'aquí mitja hora de començar la pel·lícula. O sigui...
I que et dona ànimos, aquest.
I que un thriller es faci pesat...
Perdis interès.
Sí, i n'hi ha un altre que també ho arregla i diu, és irregular, està mal il·luminada, és lúgubre, està sobrecarregada de presumptes implicats, diu, quasi orgullosa dels seus artificis.
En fi, o sigui, us l'aconsellem que no hi anem, que no hi aneu,
això
de
mateix,
moment, eh?
Això mateix, va, explica de què.
A veure, tenim un ex-detectiu d'homicidis, en Russell Crowe, que pateix una pèrdua de memòria. I per exercitar la memòria, d'acord amb, amb els metges i tal, torna a examinar un antic cas sobre un brutal assassinat d'un professor universitari. Mentre se sotmet a aquest nou tractament contra l'Alzheimer, perquè...
Sí, m'està perdent la memòria.
Sí. La seva investigació li va revelant noves pistes i secrets molt importants sobre el passat, sobre aquesta història. Ja està.
Però ja et dic, el problema no és la trama, jo em sembla que el problema és la interpretació i tot. Bueno, anirem amb una altra.
Anem a la següent.
Anem amb una altra, que es diu Vides Perfectes.
Has vist una chiquilla, chiquilla, chiquilla. Has vist una chiquilla ir por aquí o por allá.
Theo. Cuando Theo nació, no podía ni cogerlo en brazos. Soy muy mala madre.
Eres una madre maravillosa.
Vides Perfectes també ve des d'Estats Units. Està dirigit per Benoit Delhomme, de la mateixa pel·lícula que l'amante de Lady Chatterley. Bueno, és una persona que ha estat bàsicament en equip tècnic i aquesta és la seva, diria que segona pel·lícula que dirigeix. Els actors tenim la Jessica Chastain, de l'Àrbol de la Vida, Marte, Interestelar, Los Perdonados, ¿vale? Tenim aquí una bona filmografia. La Anne Hathaway, també Vides Paral·leles, Ellen. El George Charles, que el vam veure a Good Wife, al Club de los Poetas Muertos, Away en Terapia o Suite. I Anders Nielsen-Lee, de La isla de Bergman o La peor persona del mundo. Aquesta pel·lícula està basada en una novel·la de Barbara Abel. I la crítica diu: els thrillers sofisticats per adults no n'hi han masses, i aquestes Vides perfectes omple aquest buit de forma admirable. La pel·lícula dibuixa un emocionant i bon retrat d'intriga psicològica. No està mal. La crítica la deixa prou bé, en totes les crítiques que he llegit, tot i que la puntuació, no sé per què, és una mica justa.
Però... veient el tràiler et queda bé.
Sí, que t'enganxes.
A veure, estem en els anys, al principi dels anys 60. I en aquests anys, en aquesta època, hi han dos amigues i veïnes, la Alice i la Celine, que viuen una vida molt tranquil·la i estan, bueno, en perfecta harmonia. Tot és idíl·lic, tot és perfecte. Tota aquesta perfecció se'n va fer punyetes de cop i volta quan hi ha un accident desafortunat que canviarà les seves vides. No ens expliquen quin és l'accident, tot i que ens l'imaginem.
Tot i que en el tràiler tenim bastantes pistes, exacte, que dius, ja podies haver-se guardat.
O sigui, un nen cau.
Això mateix.
Cau d'un balcó i... Bueno. Després d'aquest fet, la culpa, la sospita i la paranoia serà lo normal entre les dues millors amigues. O sigui, per una banda hi ha la culpa de... una se sent culpable de, hòstia, jo podia haver-ho evitat, o l'altra culpabilitza a la una de perquè que ha sigut tu que no, ho has, que no has tingut controlat. Cuidado. En fi, i aquí hi sospita, i bueno, acaben paranoiques les dues. Sí. Al mateix temps, l'instint maternal revela el seu cantó més fosc i més perillós, diríem, no?
És allò de por mi hijo, mato.
Sí, sí, eh? O no, o cuidado, no toquis el meu, que ja...
Sí, sí.
En fi,
però té bona pinta, té bona pinta, el tràiler és aconsellable.
I l'ambientació en els anys 60,
sí,
eh?
Sí. Que és... Sembla aquella sèrie de... Mujeres perfectes, aquestes diu Vides, sí, perfectes. Sí. Les Mujeres perfectes, que sortia la Nicole Kidman.
Però aquí podria sortir història, el Rue Hudson, de veí,
i la Doris,
i la Doris Day,
de veïna.
Exacte.
Molt bé.
Va, anem per una
altra. Anem per una altra, que es diu La bandera.
Es que no es cuestión de qué historia es mejor, es cuestión de qué historia es verdad.
Todos elegimos la mentira más conveniente. No va de eso la vida.
La bandera està dirigida per Martín Cuervo, amb guió de Guillem Clua, sobre una obra seva. En aquest cas interpreta el paper principal Manuel Arias. Manuel Arias, de Cuéntame, de Ofrenda a la tormenta, Legado de huesos, Torrente, La colmena, Bear, d'una llarguíssima filmografia i una llarguíssima compte bancària
a les
Bahamas, amb una llarguíssima llista de delictes per Hisenda.
Amb els calés que deu.
Ja, però això ho dic, no ho dic de broma. Bé, doncs l'Imanol Arias, més enllà de l'ombra i l'actor, doncs avui parlem de l'actor, i l'acompanya l'Anna Fernández, que la vam veure a Chavales o a Les xiques del cable, i l'Aitor Luna, de Los hombres de Paco, El aviso o La catedral del mar. És una comèdia, no té qualificació ni hi ha crítica, però té una certa gràcia.
Sí. A veure, això passa durant un sopar familiar. Tomàs, que és el... és l'Imanol Arias,
sí,
amb la seva edat inclosa, no?
Sí.
Avisa els seus dos fills, Jesús i Antonio, que són ja dos fills...
granets.
Per explicar-los una notícia molt important. Aquest home, el Tomàs, està acompanyat de la seva biògrafa, que és una dona que li està escrivint la vida. Es diu Lina. I es... pren el seu temps per explicar-li de què tracta el de la biògrafa i tot això, i els joves, els fills, vaja, comencen a perdre la paciència. En un moment donat, un dels fills se n'adona de que hi ha una bandera molt gran, enorme, en el jardí. I aquí s'engega una discussió que, bueno, sembla que es trencarà l'harmonia familiar, no? Que fots amb aquesta bandera! I,
sí, sí.
Finalment, els fills descobreixen que el motiu del sopar té a veure amb la seva herència i com els hi afecta de negativament amb ells. Per tant, això acaba sent un sopar familiar molt divertit,
que
acaba intens
i
curiós.
Sí. No, no, el trailer...
Però té el to...
De comèdia.
Sèrio, però de comèdia.
No, no, té bona pinta, almenys. Vinga, doncs va, tornem als Estats Units
va.
Amb la pel·lícula Respira.
Volveré lo antes que pueda. Intentad no mataros mientras estoy fuera.
Reservas de oxígeno al 20%.
¿Papá?
¿Papá? ¿Hola?
Respira està dirigida per Stephen Bristol, un director del qual tenim notícies de 4 pel·lícules anteriors, a puntuació molt, molt baixeta, i per tant poca cosa a dir. La interpreten els propis principals, el Jennifer Hudson, de Respect, que feia d'Aretha Franklin, de Winnie, que feia de la Winnie Mandela, La vida secreta de les abejas, la Mila Jovovich, del Quinto Elemento, Resident Evil, Hellboy, Resident Evil, Juana de Arco... Y la Quenzané Wallis, de 12 años en esclavitud. La puntuació que té és molt, molt baixeta i la crítica diu que la vida emocional dels personatges no té profunditat i que no te la creus quan la mires. De totes maneres, té un punt que a mi sí que em faria gràcia de veure-la.
Bueno, és el tema, eh?
Sí, clar. Llàstima que potser no l'han resolt prou bé a nivell d'interpretació, però el tema està bé.
Hi ha imatges que estan bé, ja.
Sí, saben els quadros d'un que jo sé.
Com?
Que saben els quadros d'un que jo sé.
Sí, jo també. Que jo també sé. Resulta que a la Terra hi falta oxigen i per tant ja s'ha tornat un planeta inhabitable. Per sobreviure, Maya i la seva filla, Zora, es veuen obligades a confinar-se en un búnquer sota la superfície de la Terra, en un sòtan.
Sí.
Per poder sortir a l'exterior s'han de posar un trajo especial dissenyat pel marit de Maya, que es diu Darius, i que aquest, el marit de Maya, ha desaparegut després d'embarcar-se en un viatge
a buscar
perillós, diríem,
solucions.
Sí, i no ha tornat. No? Amb això arriba una parella misteriosa que és una noia i un noi, la Mila i el Sam, que diu que saben on és en Darius i això farà que la Maya i la Zora baixin la guàrdia, però els visitants aquests s'amaguen més d'un secret i sobretot la seva ànsia per refugiar-se en el búnquer. I com que això ho volen fer
peti-peti,
la mare i la filla acaben lluitant per la vida, diríem, no?
Sí.
O sigui, la història és que fora del búnquer,
si
se t'acaba l'aire que portes no sé quina motxilla, et mores, i a dintre del búnquer tenen un sistema que els hi permet anar respirant i anar tirant.
Però...
I van molt buscats aquí, un búnquer d'aquest estil, amb una situació d'aquestes. Bé, la història està bé.
Sí.
I el que diuen les crítiques, pues, bueno, potser està mal fet, eh?
Sí, però està bé, està bé.
I les imatges, també.
L'estètica està molt bé, sí. Molt bé.
La següent.
La següent. En aquest cas, una pel·lícula alemanya, El cielo rojo. Mamá.
Toll. Hallo? Sag doch mal.
Ja, wir werden nicht allein sein.
El cielo rojo està escrita i dirigida per Kristen Petzold, del Tránsito o la sèrie Police Call, que no la coneixem. La interpreten Thomas Schubert, pel que no en tenim informació, Paula Beer, d'En Tránsito, la mateixa pel·lícula del director, igual que Matthias Brandt, que també va fer En Tránsito, Police Call i, a més, Babylon Berlin. Aquesta pel·lícula té una puntuació força alta. I diu que és una pel·lícula que es viu en un estat d'eufòria des de l'inici fins al final. Diu, francament divertida. Diu, Pezzola ens mostra a nosaltres que el seu cinema és hàbil, no només a l'hora de nodrir el nostre intel·lecte, sinó també a l'hora de tocar-nos la fibra. Diu que està molt ben interpretada i amb un humor molt àcid. Està bé, eh?
Sí.
Està bé, l'escriptor aquell.
No, i està molt bé. A veure, explico d'aquí.
Explica, explica.
A veure, tenim una casa de vacances,
sí,
al costat del Mar Bàltic, uh-huh, podríem dir a la cala del Mar Bàltic.
Ah, això mateix, la mateixa temperatura.
Els dies són càlids i fa setmanes que no plou. Uh-huh. La cala del Mar Bàltic. Quatre joves s'hi reuneixen. N'hi ha alguns que són antics amics i algun altre que és un nou amic, diguem,
sí,
no? Els boscos estan ressecs, la cala, i envolten els boscos que estan a prop, comencen a cremar.
La cala no.
No, això encara no, de moment. I els boscos comencen a cremar igualment que les seves emocions, les tres amics. Felicitat, luxúria, amor, també gelosia, ressentiments i tensions. Mentrestant, els boscos van cremant i aviat les flames són allà. O sigui, és com, tot i que s'està calant foc i està cremant, tu segueixes la teva vida i segueixes amb el teu rotllo.
Però a més tu també t'estàs cremant a nivell passional,
sí,
a nivell de relacions.
Sí, però malgrat tot és una cosa molt de sempre, del dia a dia, de que està passant desgràcies, estàs en risc i tu...
Sigues bailando, l'orquestra segueix tocant.
Exacte, l'orquestra segueix tocant. I tu, bueno, pues vas dir, lo important és el que tens allà al costat. I ja no és important, bueno, mai ha sigut important el que a lo millor arribarà.
Sí, però
i arriba, i aleshores, hòstia, què foto?
Sí.
Bueno, això, a mi aquesta m'ha agradat.
A mi també, a mi també. Anem a la següent.
Va.
Que també és de les que pot agradar, però és molt dura. Green Border.
Yo también puedo ayudar. Seguro que puedo ser de utilidad. Estoy en buena forma. Sigue y vas muy bien.
Iremos a Bielorrusia, luego a Polonia y llegaremos a Suecia.
Green Border és una pel·lícula polonesa que està dirigida i escrita per Agnieszka Holland, que vam veure Mr. Jones, The First, 1983, i ha participat, a més, com a co-creadora de sèries com The Affair, The Killing, The Affair, The Killing i House of Cards.
Mm-hmm.
El problema principal de Behit Janati Atai no coneixem. De fet, els actors polonesos tenim molt poques informacions.
Sí.
L'única que ens pot sonar...
Sí,
l'única que ens pot sonar és Agatha Collet, ja de Cold War. Vale, mm-hmm. Aquesta sí que ens va agradar molt en el seu moment. I, de fet, la crítica... no hi ha crítica cinematogràfica, diu un poderós retrat de la ignomínia que habita la frontera entre Bielorússia i Polònia. Una pel·lícula en blanc i negre, ja dic, brutal.
A veure, estem entre a la frontera entre Bielorússia i Polònia, que hi ha una mena de frontera verda, que diuen, perquè són tot boscos pantanosos. Els refugiats d'Orient Mitjà i d'Àfrica, que intenten arribar a la Unió Europea, es veuen atrapats en una crisi geopolítica, dissenyada cínicament per al dictador bielorrus Alexander Lukashenko.
Lukashenko, sí, sí.
El que intenten és provocar Europa, i per tant, què es fa? Es porten refugiats a la frontera, en propaganda, no? O sigui, es diu, per aquí es pot passar fàcilment i es promet aquest fàcil pas cap a la Unió Europea. En aquesta guerra dissimulada, la pel·lícula barreja les vides de Júlia, una activista jove que ha renunciat a la seva còmoda vida per anar a ajudar allà,
sí.
Jan, un jove guàrdia de fronteres, i una família síria. Són les peripècies d'això, l'activista, el policia, el guàrdia de fronteres, i la família que està intentant passar allà quan li han fet la propaganda de que per aquí es pot passar tranquil·lament, que no hi ha problema.
Durilla.
És d'aquelles que l'has d'anar a veure...
Bueno, és allò que però... veiem per la tele i ens deixa indiferents i vas al cine i et provoca bueno, perquè, un pot a croc.
Clar, perquè t'ho personalitza i et fa...
Home, entrar... et crea un vincle emocional, et està fa, clar.
Clar.
Però, tela. En fi, anem a una següent,
va.
Que és Argentina i es diu Eureka.
But everyone wants to know who you are. There's little difference between what you think you are and what you really are. Don't you agree?
Eureka està escrita i dirigida per Lisandro Alonso, interpretada per Chiara Mastroianni, que és la filla del
Marcello.
Que la van veure a Los hijos de los otros, Tres corazones o Los canallas, el José María Jadpic de Narcos, Los amantes pasajeros o Lejos de la tierra cremada i Viggo Mortensen. Viggo Mortensen...
Que últimament fa de vaquero tot el rato.
Sí, és veritat, eh? Li han posat un barret i és el que li queda bé.
I hem trobat la talla.
Això mateix. Està bé, perquè a la pel·lícula una mica el que diu la crítica és que explora aquestes tensions entre la cultura indígena, no?, i el món modern. Mm. I, a més, a nivell estètic també hi ha aquesta dicotomia.
Però té, i té molta fantasia.
Sí, sí, sí.
A veure, t'explico de què
va.
Un vaquero, el Viggo Mortensen,
sí,
arriba a un poble sense llei en busca de venjança.
Ta-tan. Sí.
Paral·lelament, en la reserva d'indis Pine Ridge, a Dakota del Sur, Alaina està farta de la seva feina com a policia i deixa de contestar les trucades per ràdio i ja està. I estem en ple hivern, de nit, en fi. La neboda de la Alaina es diu Sadi i es passa la nit esperant-la. En va, la tia... ni contesta les trucades de ràdio ni comunica a ningú res. Amb ajuda del seu avi, la Sadi, que és la policia...
Sí.
No, perdona. La Sadi és la neboda de la policia.
Ah, vale.
La Sadi decideix emprendre un viatge a través del temps i de l'espai per arribar a Sud-amèrica, on podrà deixar de banda els vells antics westerns en blanc i negre que no la representen.
Això és difícil d'explicar.
És difícil d'interpretar.
Sí,
eh?
Sí.
Però, de fet, ve a dir que ella se sent doncs, com en un western.
I al final diu, doncs, no representa.
I diu, me'n vaig cap allà a buscar un altre món, però me'n vaig això, fent una mena de viatge astral o alguna cosa així. Ella es vol centrar en escoltar els somnis i els relats d'altres persones, aprendre de la gent que ha viscut coses i que hi ha aquestes altres persones encara viuen a la selva.
Sí.
A la selva sud-americana.
Sí, sí.
Costa. Els ocells no parlen amb els humans, però si poguéssim entendre'ls, tindrien moltes veritats que explicar-nos.
No, està bé.
La posen al final. Està bé.
Sí. Ara està bé, eh? El que passa que és difícil d'explicar
i difícil de lligar
amb el que veus a les imatges amb el que estàs llegint. Sí. Però bueno, és d'aquelles que per anar-la a veure...
No, aquesta a mi em fa gràcia de veure. I té una molt bona puntuació.
Sí, sí, em sembla que és la puntuació més alta de la setmana, fins i tot, si no m'equivoco.
No, hi ha un 7 i pico.
Sí, no.
Ja l'hem passat?
Sí, la puntuació més alta de la setmana...
7.2 de Green Border.
De Green Border, sí. És que, clar, Green Border... En fi.
Anem per una altra.
Anem per una altra. I en aquest cas la pel·lícula Sèrbia. La pàtria perdida.
Volent.
Mia te per favore. Io non ho mai mai qualcosa a fare politico.
La pàtria perdida està escrita i dirigida per Vladimir Perisic de Ordinary People o Los Puentes de Sarajevo. No puc explicar res dels actors. Els actors són desconeguts no completament per nosaltres.
No, inventa-t'ho. Si
no els coneixem. No, home, no. I el que sí que diu la crítica, que de fet encara no té puntuació la pel·lícula, és que aquesta impressionant i complexa pel·lícula funciona com una història de maduresa, un examen de la culpa generacional balcànica. Recordem que estem parlant, o estem, tu em diràs que estem en el context de...
la Sèrbia l'any 96.
Guerra dels Balcans, postguerra dels Balcans.
Sí.
I un retrat voluble d'un polític de carrera.
Eh? A veure, aquí tenim... Estem a Sèrbia l'any 96 i Stefan és un noi de 15 anys. Un noi normal, preocupat per les coses de la seva edat. També es preocupa molt per sa mare, Marclena, una dona que ha criat sola el seu fill i que treballa moltes hores. Durant les manifestacions dels estudiants contra el règim de Milosevic, Stefan lidera la seva pròpia revolució, que és acceptar lo inacceptable. Veure en la seva mare, que és portaveu del partit en el poder del Milosevic, veure que ella és una còmplice del crim que s'està fent, de les matances que fan de gent. I ha de trobar, malgrat l'amor que té per sa mare, la força per enfrontar-s'hi. És bona.
És bona, és bona. Aquesta...
És bona perquè aquí normalment els que reflexionen i aporten la visió i jutgen les situacions són gent gran o així. Aquí és un nano jove de 15 anys, un criu, que és el que es troba, que això passa en la realitat, els nens també pensen, però és on posa l'accent la pel·lícula. És el que es troba amb el dilema de, hòstia, ma mare, el que està ajudant a fer, que bèstia, hauríem d'anar a per ella i per tots ells, no? Però en canvi és que és ma mare.
Clar. De fet, és interessant fer aquesta pel·lícula. Aquí estem parlant del context de la Guerra dels Balcans, del Milosevic, que va ser acusat de crims contra la humanitat i tot això. Però la visió d'un nen amb una mare, ja no dic amb un pare, amb una mare dedicada a la política, està molt bé. Vale? Perquè sempre veiem la política des dels ulls.
A mi no, però a tu et sona això,
Sí, una mica sí, pobres. En fi, seguim?
Seguim.
Doncs anem a una pel·lícula que ens ve de Noruega i seguim amb el recorregut mundial, The Arctic Convoy.
¡Submarino se acerca por estribor!
¡Pónganse todos a cubierto!
¡Fuego!
La escolta hundió el submarino con cargas de profundidad.
Bien.
Los británicos están haciendo su trabajo.
The Arctic Convoy está dirigida, perdón, por Enric Martín Dalsbacken. Ens passa com l'anterior pel·lícula, Ni el director ni els actors els tenim massa coneguts. Només hi ha un dels actors, que, bueno, dos, el Fredrik Stenberg, que el vam veure a la sèrie The Architect, de Filmin, i el Tobias Santelman, que l'hem vist a les sèries The Last Kingdom o Marcella. Vale. Però no tenim gaire informació més. Aquesta pel·lícula està basada en fets reals, tu ens ho explicaràs, i diu la crítica que està suficientment ben elaborada a tots nivells com per mantenir l'interès i la credibilitat sobre el relat que explica.
Molt bé, estem a l'any 1942, Segona Guerra Mundial.
Sí.
Els alemanys envaeixen la Unió Soviètica i la situació ja sembla terrible. Per evitar més pèrdues, els aliats es veuen obligats a ajudar els russos. Hi ha convois de barcos de càrrega, que són barcos civils, diguem, no són barcos de guerra,
sí,
que van plens de material de guerra i inicien un viatge cap a Murmansk i Alkhangelsk. És això, això queda
molt al
més enllà. Sí, sí, queda més enllà. Bé, queden atrapats en el mar i sense experiència en defensa o en guerra, perquè són barcos que no tenen. I els mariners civils s'enfronten cara a cara amb la força aquesta alemanya militar, no? En el mar Àrtic. bueno, són, a partir d'aquesta situació és tots els merders que hi ha dintre dels barcos, o dintre mm-hmm. d'un barco en aquest cas,
sí.
Escolta, no deixem-ho córrer, entreguem la carga i ja està.
I ja està, diu, sí.
Vam-nos. No, que...
Sí. Està bé, sembla una pel·lícula aquella de les de guerra antigues,
sí.
Oi?
Sí, bueno,
de les dels anys 50.
De blanc negre, sí. Però ben feta,
sí,
està,
sí.
Està molt...
Molt bé.
Es veu molt autèntica.
Doncs això és el que diu la crítica, muy bien.
Això diu la crítica?
Això diu la crítica. Anem a l'última?
Anem a l'última.
I l'última ve d'Holanda. I és Campeón.
¡Jus!
¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha sido eso?
Tú ni caso. A jugar al fútbol, mano a mano. Venga.
Campeón és la primera pel·lícula de Camille Chouinard i ja està, i els actors són actors bàsicament adolescents en una història basada en fets reals i ja està, i amb una història bonica
de, una història de superació.
De superació. Mira, veus? Jo tenia posat de superació. Veus?
Mira, en Dylan és el protagonista, un nano de 13 anys que és el capità de l'equip de futbol.
Sí.
Aquest entusiasme pel futbol doncs el comparteix amb Youssef, que és el seu millor amic. Quan sentiren que se celebrarà un campionat per nanos de la seva edat, la Copa Tuzani, comencen a preparar-se per competir junt amb la resta de l'equip. Però una greu lesió produïda en un accident de trànsit acaba amb la il·lusió de Dylan. Però ell està convençut de la seva recuperació i de la seva victòria en el torneig. Quan realment queda amb una cadira de rodes i que no, allò no pot anar amb rodes. I comença una lluita contra l'impossible, que és tornar a jugar a futbol. Bueno, és aquesta...
Però està bé, té un to maco.
Aquest esperit de superació, sí. I de dir, qui ho ha dit que no ho puc fer? Doncs jo ho faré, sí. Com pugui.
Sí, sí.
I d'aquí passarà altres coses, suposo.
Sí. Bueno, tenim exemples, això sí. De el nano aquell que fa el viatge que va amb cadira de rodes i viatja, sí. Per tot el món tot, sí. Sol, que ara no me'n recordo com s'ha dit.
Jo tampoc.
Doncs,
sí, sí que... Sí.
Vull dir que és allò que ante l'adversitat crecete, no?
Sí,
però bueno,
sí.
Està molt bé. Bueno, tenim una cartellera del més variat. Tenim, sí. Pel·lícules que arriben de qualsevol punt del planeta, quasi bé.
Però mira, tenim La bandera, que és la del Imanol Arias.
Sí,
vale?
Sí.
Aquesta és un sopar familiar en plan, sí. Que té bon rotllo.
Sí.
Un altre, El cielo rojo.
Sí.
Un altre, La green border.
Sí.
La de la frontera polonesa. Una altra, Eureka, la del Viggo Mortensen.
Sí, sí, sí. La pàtria perdida.
La pàtria perdida, de Sèrbia, i el nano, sí. De 15 anys que odia i estima sa mare a la vegada.
I de Arctic Cowboy.
Arctic Cowboy, bueno, també. No, no és tant d'allò. El campió és que és per diferents públics.
Sí, sí.
El campió tot... per gent jove i això.
I adolescent.
Està ben feta.
Te puede pasar...
De tot, però sí. No per això t'has d'ensorrar, no? I el nano aquest, a més, es veu que és un pinta.
Sí, sí, sí.
És aquells pintes que,
diu, pues
que sempre acaben drets, no?
Sí,
pues,
pobre.
No, és veritat, d'aquells que se'n surten de tot.
Molt bé.
Doncs
tenim cartellera per tots els públics, tots els estils, totes les nacionalitats,
tant,
tots
ja
els gèneres.
Per tant, ja al cine a tots els familiars de totes les famílies.
Exacte. I aneu a veure pel·lícules que si no, ens durarà poc. Haurem d'acabar el programa perquè s'haurà acabat el cine.
No, Montse,
sí, està la cosa molt mal.
Ui, ara tu... Ara
està molt dura.
Ara tu em vols deprimir.
No, tot. Home, no, jo no et vull deprimir, que va.
Tu em vols posar trist.
No. Si tu el que vols
el
és...
El cine nunca muere, Montse.
No, ja ho sé que nunca muere, però ha perdido ja la edat durada. Ara ja hi ha la tele, hi ha altres mitjans,
bueno, però
i
d'altres
això.
Maneres, però...
I ja està, però fa pena que hagi passat, perquè segurament nosaltres... des de mi cap a tu i enrere, partem a una generació, a una...
Que van viure unes coses.
Clar,
i els altres viuran unes altres.
On el cine altres forma part de l'imaginari jove, adolescent, infantil, sí. I ja està. Però bueno, amics de Fila Zero, que ei, nada que no pueda resolver el Netflix.
El punt del que ha dit la Montse és que ens fem vells.
Sí,
vale?
Una mica sí.
Però amb il·lusió.
Amb il·lusió.
Que diria aquell altre.
Amb il·lusió.
Amb il·lusió.
Apa, amics de Fila Zero. Fins la setmana que ve.
A reveure, fins la setmana que ve.